ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Aquests dies s'ha difós per xarxes socials una imatge de Leo Messi, el Papu Gómez i Rodrigo de Paul gaudint durant el Mundial de Qatar d'un futbolí de taula que ha estat desenvolupat, atents, per Plax, que és una start-up catalana. Són d'aquí. Ells són el Aritz Mújica i el Jordi Domínguez, i els tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia i benvinguts a tots dos.
Bon dia.
Escolta'm, bon dia. És que impressiona veure un jugadors de futbol que estan jugant amb el dit a futbol. I resulta que rascant una mica, escolta'm, aquest joc està fet aquí, vosaltres sou de Sitges, i us pensàveu que això tindria aquest rebombori ara?
Bueno, realment ja fa 5 anys que vam començar amb el projecte i, bueno, la veritat que ja hem col·laborat amb altres futbolistes que ja han provat el joc, han mostrat les seves partides a xarxes socials, però clar, arribar a Leo Messi i veure una imatge...
Amb un reportatge.
Amb un reportatge de com jugar el teu joc, no?, que vas crear fa 5 anys, pues, impressiona.
Vosaltres sou molt joves, us vau conèixer de molt jovenets perquè sou amics de la infància. I aquí comença tot una mica. En retrocedim, podríem dir que el 2018, que decidiu, de sobte, va, anem a jugar i a pensar un joc que es pugui jugar a casa i que sigui esportiu. És així com neix la idea?
Sí, bueno, tant l'Aritz com jo, cadascú treballava una mica en el que es dedicava. L'Aritz és més d'empresa, jo he fet disseny industrial, i els dos teníem molta ambició d'emprendre algun projecte junts, i després d'haver emprès cadascú per part seva i haver fracassat, entre cometes una mica, però haver après molt, vam veure un vídeo, l'Aritz va veure un vídeo per xarxes socials d'un futbolí que tenia una semblança a el que seria el Plax a dia d'avui, i el volíem comprar, no estava disponible, i vam dir, bueno, pues, anem a fabricar-lo, perquè si li donem una volta, creem unes normes al voltant del joc i li apliquem uns valors, pues, segur que és una cosa que té molt potencial. I així és com va començar una mica.
A quina edat teníeu en aquell moment?
2008? Teníem 25 anys.
25 anys.
Sí.
Teníeu ganes de jugar i alhora teníeu ganes de guanyar-vos la vida d'una manera molt més independent, que això està molt bé i és quan et passen aquestes coses, però no sempre funcionen. I vosaltres vau decidir fer-ho i vau dir, doncs va, fem un crowdfunding i a veure si aconseguim que això tiri endavant.
Correcte, sí, sí. Bueno, vam llançar la campanya de crowdfunding el 2019. Primer vam llançar una campanya que va fracassar, que això sempre ho expliquem.
Està molt bé que ho digueu, si
sí, 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 perquè vam aprendre moltíssim, ens pensàvem que, bueno, teníem una mina d'or, no?, amb el projecte, i, bueno, la veritat que t'has de preparar
Va fracassar per què?
Bueno, realment perquè el preu era més elevat, no coneixíem molt la plataforma, de com funcionava, pensàvem que era llançar el projecte i ja sortiria sol, i no, l'havies de promocionar bé, fer una precampanya, bueno, tot, o sigui, una sèrie d'estratègies que no coneixíem, però que arrel del fracàs, pues, vam aprendre i ens vam preparar, i a la segona ja va funcionar.
Bé, fet, és una tasca de campanya, una estratègia de màrqueting en la que anàveu als col·les de gent com el Messi, no?, als col·les dels fills, evidentment, per dir a veure si colava i es quedaven amb el joc, no?
Sí, vam fer una mica un 360, vam dir, vale, tenim un joc de futbol, no només la gent que sigui aficionada a jocs de taula li pot agradar, sinó aficionats del futbol, que estem en un país amb molta afició, qui millor que els futbolistes per promocionar-ho. I una de les estratègies que vam seguir era aquesta, doncs, perseguíem els jugadors per xarxes socials i aquells que no ens contestaven perquè és normal, doncs miràvem la manera d'aconseguir-ho. Siguent els dos de Sitges i coneixent una mica on anaven els fills del Messi al col·le, ens vam apropar amb un prototip que havíem fabricat nosaltres i li vam donar allà, quan va sortir després d'haver deixat els fills, vam mantenir distàncies, i quan ja estaven al cotxe li vam donar el joc. I el Messi el va recollir, li va donar a l'Antonella, que estava allà de copilot, i, bueno, i allà es va quedar la cosa.
Vosaltres vau pensar, va, no sabem què passarà, no sabem què n'ha fet, passa el temps, no era l'únic jugador que li havíeu deixat, i de sobte veieu el reportatge i us n'entereu i veieu que reconeixeu el joc, o com passa això? Com us van entereu que surt en el reportatge el Leo Messi jugant?
Bueno, nosaltres realment pel Mundial de Qatar de 2022 vam enviar diversos jocs a diferents seleccions, perquè juguessin durant la concentració, no? I, bueno, allà es va quedar una miqueta la cosa. No vam publicar res, però sabíem que tenien el joc i que estaven jugant. I fa uns dies pues, va sortir el programa, el reportatge del Messi, uh-huh, a Apple TV, i res, el primer capítol ja sortia jugant amb els seus companys de selecció, jugant al Plax a la seva habitació.
A veure, ara la gent que ens està escoltant dirà, bueno, com es juga el Plax? Com es juga en aquest futbolí? Què té d'especial? A veure si som capaços d'explicar una mica pels oients sense que ho vegin. Aquí tenim un taulell.
Correcte.
A veure, explica-ho tu, Jordi.
Sí, jo crec que una mica el kit de l'èxit una mica que ha tingut entre futbolistes i entre molta gent és que és molt fàcil d'explicar, amb la qual cosa jo crec que ho aconseguirem. És un taulell de fusta que representa un camp de futbol on tens 11 jugadors que són palets de fusta que estan col·locats en uns foradets que hi ha al camp. Llavors, cada jugador té 11 palets d'un color diferent. Hi ha una pilota i dues porteries. Llavors, tu amb aquesta pilota l'has de xutar amb el dit i allà on quedi la pilota parada al camp és el torn del rival per xutar. Llavors, es va desenvolupant així la partida, pots aprofitar els rebots dels laterals, xocs entre els jugadors, fins que algú marca un gol. Quan tu has rebut un gol a la teva porteria, t'has de retirar un dels teus 11 jugadors i tornar a sacar des del punt de partida, com si diguéssim.
Uh-huh.
I així es desenvolupa la partida fins que un dels dos jugadors es queda sense cap palet en el camp i és el que ha perdut.
A mesura que vas retirant els teus jugadors, clar, la teva porteria queda més desprotegida.
Correcte.
Suposo que l'últim en retirar deu ser el porter, no?
Sí.
Aquesta
idealment sí.
Jo crec que és prou fàcil com perquè una de les vostres idees principals era que fos per totes les edats.
Correcte.
És prou fàcil perquè ho sigui per totes les edats, no?
Exacte, sí, sí. Nosaltres, bueno, a part del Plax tenim altres jocs i sempre pensem en jocs que siguin molt fàcils de jugar, esportius, per totes les edats i fets amb materials sostenibles.
Exacte.
Una mica la línia que seguim.
Fets amb materials sostenibles. Ara estàvem parlant d'aquest futbolín, que és el futbolín Plax, que tothom que vulgui també pot entrar a la pàgina web i se'n podrà, si en vol algú, comprar-ne algun, amb algunes jugueteries, i si no, per la pàgina web. I podreu jugar-hi fàcilment amb materials sostenibles, com dèieu, però no només a futbol, perquè hi ha altres esports que també heu volgut vosaltres traduir en jocs. Quins altres esports es poden jugar?
El Plax és el primer que vam treure, llavors després hem tret un segon joc que és el Pitch and Plax, que és un joc de golf en el qual, pues, també de manera ràpida, són com unes peces com si fos un escalèxtric, que tu les vas juntant i hi ha corbes, hi ha rectes, hi ha obstacles, tu els combines i d'aquesta manera crees un circuit de minigolf. Llavors, amb un mateix joc pots crear més de 100 combinacions diferents i la idea és poder jugar a minigolf a casa. Tu has de també xutar amb el dit la pilota des de l'inici, aconseguir ficar-la al final amb el mínim número d'intents possibles i així vas creant diferents circuits i vas avançant. I després, per acabar, tenim la versió mini del Plax, que és una versió una mica més econòmica i amb algunes millores que hem afegit després de tants anys del joc, i entremig un joc que es diu Olimplax, que és multisports. Tot això està més explicat a la web o a la nostra xarxa social, si es vol entrar i entendre millor.
Doncs si algú veu aquest joc ara entrant a xarxes socials, veurà que, com dèiem, és amb materials molt senzill, totalment digital, perquè jugues amb els dits, i en l'era en la que la tecnologia sembla que ho està abarcant tot, aquests dos nois van decidir tancar-se en un garatge no només per no fer res que fos de tecnologia, sinó que vau decidir fer una cosa absolutament digital, és a dir, tornar a l'essència del joc.
Bueno, no, digital no, més...
Digital sí. Perquè jugues amb el dit.
Ah, vale.
Però totalment l'essència
sí.
del joc, no?
És una mica els valors que tenim com a empresa, que volem fomentar, pues, reduir els temps que tenim amb la pantalla, no? amb el mòbil, amb l'ordinador, per passar més temps, pues, amb els teus amics, família, cara a cara, no? D'una manera més sana i divertida.
Sí, sí, perquè aquest joc és realment per poder jugar cara a cara i que el podeu instal·lar a qualsevol taula. Només
sí, sí.
Cal una superfície plana, això sí, perquè
sí.
Si no la pilota et pot trair.
Sí.
I apa, doncs a donar-li la pilota amb el dit, que
sí.
No cal res més. Per tant, fins i tot si estàs lesionat, en aquest cas, hi podràs jugar. Doncs ha estat un plaer. Encantats que us hagin anat les coses bé, perquè al final de la història és que heu pogut deixar les vostres antigues feines i ara us dediqueu només a això.
Sí, sí, sí. Bueno, ja portem... L'empresa porta 5 anys i des del principi ja ho vam deixar tot per viure de Plax, i la veritat que molt contents perquè ho estem aconseguint.
Doncs escolta'm, enhorabona i gràcies per donar-nos eines per poder tornar a jugar com quan érem petits, que és gairebé, recorda, el joc de les caniques, una
sí,
mica, però una mica més sofisticat. Doncs moltíssimes gràcies a Aritz Mujica i Jordi Domínguez, i qui vulgui més informació que entri a la pàgina web i jugarà al futbolín de Plax, que és aquesta empresa. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
A tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. amb Noemí Polls.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia.
Ai,
molt bona Setmana Santa.
Exacte, aquí ja estem a la recta final, eh?
Bueno, 48 hores donen per molt,
donen
amiga?
Donen per molt, sempre donen per molt, sí senyor. Poden donar per molt.
De fet, et porto una obra. Jo m'estava pensant, dic, clar, això ens cau en ple Diumenge Sant, es diu Diumenge Sant?
Sí, sí,
no? Diumenge Sant. Ja m'he perdut quins dies són els
sants. És el dia de la Mona.
Però no hi ha dissabte sant.
No, divendres sant,
sí.
És veritat. Oh, dissabte sant,
ja comencem.
No.
Ja comencem amb les discriminacions. Bueno, vaig pensar, un Wagner, una cosa recollida,
ah, sí,
un tal i qual. Doncs no.
No.
Portem un Mozart, portem el Così fan tutte, que és una mica així de picantones i de provocadores. I escolta, en aquestes 48 hores que ens queden de Setmana Santa, qui vulgui jugar, que es prepari. Ve el Così fan tutte. Perquè això és marca de la casa, la primera pedra. Mozart ens agrada,
sí,
punt, i molt, punt.
Sí. I punt.
I punt, exacte, i s'ha acabat. I escolta, ja et porto la primera anècdota. Una òpera que va sortir tan rodona i tan maca, té gent que li agrada més, gent que li agrada menys, de la trilogia de Ponte, que és el Don Giovanni, les noces de Figaro i aquesta, doncs bueno, doncs, uns diuen cap aquí, cap allà. Jo aquesta la deixo l'última, pobreta. Però tot així és una òpera amb música preciosa. Però escolta, saps que la va composar per gana?
Què vols dir per gana?
Però no tenia un duro a Mozart. Ah. I va dir, escolta, he de fer-la i fer-la ràpid, perquè, escolta, passem més gana que acabamos.
Però ràpid, ràpid, com podia ser una òpera ràpida?
3 mesos. En 3 mesos la va fer. Però escolta...
Caram, és molt ràpid, sí.
Sí, sí. I la cosa li... Bueno, no, però n'hi ha altres que han anat més de pressa encara.
Ah, sí?
Rossinis i Donizetis, que eren com fàbriques de fer òperes, amb molt geni, però anaven de pressa, aquests t'ho feien en menys.
Caram.
Però escolta, 3 mesos, però li va sortir malament la jugada. L'estrena es fa a Viena a l'any 1790. No queda clar qui li va demanar l'encàrrec, a vegades es deia l'emperador Josep II, però no hi ha encara constància de si això va ser així. En qualsevol cas, el tema és que, pobre home, es va morir al cap de res d'estrenar-la, que només van poder fer 4 òperes, i com que llavors cobraves a pes,
ah, sí?
Per dir-ho així, el pobre...
No te la pagaven una vegada l'acabaves?
Bueno, clar, pensa que allà, en aquella època, tot anava una mica diferent.
I també era tot més lent.
Tot anava...
Més a poc a poc.
La burocràcia anava d'una altra manera, i bueno, total, que no, la jugada li va sortir malament, perquè clar, es va imposar el dol. I clar, doncs ni teatres ni res de res. Però... Per què la portem avui en Diumenge Sant? Perquè la temàtica, doncs, és una mica així picantona, intercanvio de parejas, això, bueno, ara en diríem, ui, poliamor, tatatitatà. Això ja hi haurà una posada en escena d'aquestes tard o d'hora que patapam.
Segur.
Però, bueno, és una òpera una mica polèmica, perquè ara ho parlarem, toca una mica el tema de la misogínia, ara descobrirem per què es diu Così fan tutte, així fan totes, i mira si era una òpera que es va considerar provocativa, que no es va estrenar als Estats Units... Ojo, estrenada al món mundial al 1790. Quin any diries que es va estrenar als Estats Units?
1800, sí?
1922. Ah! Bueno...
No l'hagués encertada,
bueno,
eh?
I després, perdona, ara resumiré molt l'argument, però bàsicament tampoc és per escandalitzar-se tant. Ja t'ho dic ara. Però, bueno, en fi. El tema és que és una òpera molt ben composada estructuralment. Són 6 protagonistes, 3 noies i 3 nois. 2 dels nois i 2 de les noies són parella. I llavors hi han els 2 criats, un criat que és un senyor i un criat que és una senyora. I el que passa aquí és bàsicament que els 2 nois estan dient que camaca són les seves nòvies i que estupendes són i que fidels, i el senyor els hi diu, escolta, estàs segur, estàs segur, estàs segur, perquè no fem una aposta, dieu que heu de marxar a la guerra, res, gireu la cantonada, us canvieu, us feu passar per uns soldats, a armenis, em sembla que són, o turcs, i llavors, doncs, heu de lligar-vos a la nòvia de l'altre i a veure qui cau
veure
i qui
passa.
No cau. Anem a escoltar una mica tot el lío aquest com comença. Quina meravella. Ho sento, és que no tinc... És meravellós com composa Mozart. No puc dir res més, ja està,
no,
podem acabar aquí.
No,
tampoc, perquè porta altres tals, exacte. el meu tros favoritíssim, favoritíssim, escolteu els vents, que sembla que estiguem aquí al mig del port. Ells ara han de fingir que marxen. Llavors diuen, bueno, veniu-nos a despedir al port i adéu, adéu, que marxarem en barca, que la barca aquesta hauria de fer la volta i segur aparcar a un altre lloc. Però bueno, el fet és que anem a veure com s'acomiaden. Suave sia el vento.
Et vaig aixecant la mà i dient adéu.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Ah, perquè, mira, mira, aquesta cosa, eh? Així de sí, tan sí, marinera, que tal. És que si sembla que passi
sí,
l'aire.
Sí, les tot veus fan com de vent.
I tots tristos, clar, perquè tots s'han d'acomiadar.
Clar.
Aquí ningú s'ha enterat de res, però bueno. Bueno, sí, una mica sí que s'ha enterat una, que és la criada. No sap la cosa encara del tot, però vamos,
però és la
sí
més llesta.
No,
és
home,
la més llesta.
És que bàsicament el que els hi ve a dir en una àrea també molt moderna, compta 1790, li diu, escolta, no sigueu tontes, us esteu aquí plorant les dues i aquests dos a la primera de canvi, com que ja han marxat, us posaran els cuernos. I el que hauríeu de fer vosaltres és exactament el mateix. I s'acabó. Mireu-la com canta amb aquesta cosa així de bombolletes, de criada molt
picarona,
intel·ligent,
sí, picarona, espavilada.
I mireu-la quina lliçó els hi dona a les dues toies. Diu, hombre, venga, què t'esperes? Que siguin fidels als homes i als soldats? Diu, pues no vas tu, espera't sentada a que vingui el dia. Però bueno, en fi, una altra anècdota molt xula i a més ho veurem amb l'ària original. La soprano que havia de cantar la Fior di Ligi, el Mozart li tenia una mica de mania, perquè no li agradava el tema de com quan cantava. És a dir, era la típica soprano que quan havia de fer notes baixes la barbeta li tocava el pit i quan havia de fer notes altes li anava el cap cap a dalt.
I
deia que li semblava una gallina, pobra. També a l'altra, vaya uno,
sí,
vaya uno.
Total, molt cruel.
Que li va fotre una ària que havia d'anar tota l'estona de greus aguts, de greus aguts, de greus aguts, només una mica per riure ell, per veure-la fer...
Havia de ser tremendo, aquest Mozart.
Bueno, vaya uno, vaya uno. Aquest voldríem tenir aquí. Escoltem la famosa ària de la gallina de munt i avall. Cap a baix. Doncs imagina la pobra noia que estava allà a l'escenari amb una balla amb el cap que li anava, que semblava aquells
nintets
que poses davant del cotxe, que van fent així, bueno, i a l'altre s'hauria pixat de riure, perquè, bueno, ja et dic, es diu que li va fer una mica per anar a burxar, però bueno.
Doncs li va quedar, sonava bé, per això.
Sí, aquesta ho feia molt bé, la Schwarzkopf. En qualsevol cas, el primer acte acaba que ells ja han tornat convertits en soldats turcs, em sembla que és, o armenis, i bueno, han d'acabar de fer una ninotada de que es posen malalts, a veure si elles s'apiaden molt i, escolta, els cuiden i tal. El tema és que acaba tot com m'agrada de mi, com que la Quica és un final d'aquests d'acte tan esbojarrat. Escoltem-lo. Locurita, locurita, ara que si el salvo, que si no el salvo, tal i qual, i saltarem al segon acte. Què passa al segon acte? Ara anem a escoltar el per què es diu la òpera com es diu. Pregunta, tu creus que elles es mantindran fidels o cauran?
Cauran.
Una cau ja que té més ganes que, bueno, com diria jo, un tonto, un xupa-xup. I l'altra es fa més la dura, perquè és aquella que cantava allò de jo com una roca, la gallina, clueca,
sí, però
aquesta també acaba caient. I llavors, el tercer home, el que ha provocat tot el lio, és el que diu, escolta, veieu, així fan totes, così fan tutte, les infidels són elles, escoltem-lo. Così fan tutte, così fan tutte. A tot això, ja et dic una cosa, els altres dos nois estan tristíssims perquè, clar... vist com les altres dues, que eren un modelo de virtut i de tal i qual, han ensopegat, però vamos, han caigut a quatre potes. Total, què passarà? Que al final es descobrirà tot, hi haurà una mica de cabreo, però per què acabar amb cabreo?
No.
Quan pots acabar amb alegria, escolta, si al final... Només hem de viure, mire, el que duri.
I l'amor és l'amor, que vagi cap on vulgui.
I ja
no?
està, i qui serem nosaltres per dir facin això o facin allò. Si tenen un amant, doncs escolti, molt bé. Si no el tenen, doncs i no els hi ve de gust, doncs... Aquí, el tema és que, mira tu, 1790 i estem igual, 2024. Cosí fan tutti.
Tutti, exacte, ara sí.
Epa,
aquí has estat bé.
Aquí que no ens atrapi la misogínia aquesta del segle XVIII.
Sí, noi. Doncs la millor manera d'acabar, què serà? La peça final?
El final, mateixa. Finalíssim.
Doncs escolta'm, anem aparell.
Que vagi molt bé, Noemí.
Igualment, Marc. Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 31 de març de 1984 neix Arenys de Munt la jugadora d'hoquei sobre patins Esther Artigas i Miquel. Amb el Club Arenyenc va guanyar dues lligues catalanes 1999 i 2002, una Copa Generalitat 2010, una Supercopa Nacional Catalana 2011 i dos campionats d'Espanya 1999 i 2004. Aquell dia de 1984, a la ràdio de Mig Món s'hi escoltava Kenny Loggins i aquest Footloose. Tota una coincidència el dia que parlem del naixement d'una jugadora d'hoquei damunt patins. La música que sonava arreu del món parlava de peus lleugers. Aquí, la ràdio ens portava també una sorpresa en forma de cançó. Protagonista, Enric Hernáez, i una foguera de Sant Joan en ple gener.
Una foguera de Sant Joan. Podria ser un somni no viscut, podria ser la lluna...
Tot una singularitat aquest tema de l'Enric Hernáez. Mes de gener, foguera de Sant Joan i ritmes brasilers. Un combinat tan estrany com explosiu. Parlem de 1984 i Catalunya Ràdio ja havia experimentat a la nit un d'aquells programes que més tard feien anar a dormir la gent, el de la Mercantil Radiofònica, amb Jordi Vendrell, Quim Monzó i Ramon Bernils.
De dilluns a divendres a mitjanit...
Estem torrats, estem torrats.
El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Sí, la Mercantil Radiofònica reunida.
Oix!
Ole!
Agosarats, imaginatius, una mostra de talent i creativitat al servei de l'actualitat i de les misèries o alegries de cada dia. Una meravella radiofònica mai prou ben reconeguda.
Up to your lips to take a chance, ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Parlem de psicologia infantil, ho fem amb l'Avi Sisquella, ella és psicòloga i directora del Centre Ludum. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui volem parlar d'una cosa que jo crec que ens passa a tots, ens ha passat quan érem petits, ens passa de grans, però potser ho hem de gestionar d'una altra manera, i és això de tenir un company que tota l'estona ens està molestant. És allò que va per nosaltres. Va a part nosaltres. I quan és un nen, l'instint de protecció dels pares ens surt directament. Aniríem a la iugular. Però, és clar, també ens hem de controlar nosaltres les emocions.
Sí.
Primer,
sí.
Com ho detectem? a veure si és real o no.
Exacte, perquè això va per nosaltres, pas, no? O tenim la sensació de que va per nosaltres.
Clar,
que això
clar,
és l'altre.
Aquesta és l'altra.
Vale, perquè de vegades venen nens, és que aquest nen no em deixa estar, i quan ve la pregunta de, bueno, sí, però explica'm què passava, clar, és que tu estàs igual que per l'altre cantó, per tant, ell potser també té la sensació, ja, però jo li he donat fluix, això em va passar aquesta setmana. Jo li he donat fluix, ell m'ha donat un cop de puny a l'ull, però jo li he donat una colleja fluixa. Dic, bueno, lo de fluix és molt relatiu. Vull dir, ell potser et pensa que t'ha donat un cop de puny fluix, també, i tu t'estàs aquí queixant per l'ull. Per tant, la percepció de cadascú és important, també.
Exacte, per
aleshores,
tant, hem de detectar si realment és una molèstia o no.
Sí. Després de la primera alerta o la segona, del nen o la nena, d'aquest nen no para de molestar-me, jo sempre recomano telèfons quiets, no parlem amb pares, parlem amb mestre. I que la mestra, si no s'ha enterat del que passa, o sigui, que ho observi uns dies. Vale? I també animem el nen o la nena a parlar amb la mestra. Digue-li a la mestra o al mestre què està passant perquè ell des de l'aula et pugui ajudar. No digue-li tu, no, jo no ho faré de moment, carinyo. Ho has de fer tu i explicar-li tu, perquè sou els que esteu a l'aula.
Quins serien els símptomes més clars i més evidents de que un nen està patint aquesta, no sé, jo diria que amb el company, que realment l'està fent molestar exageradament? És a dir, notaríem que el nen està trist o no?
Sí, o que no vol anar a l'escola, o que això ja és un extrem, o que ja fa el ronso, o que cada dia parla del mateix nen que em molesta.
Clar.
Que no és avui m'ha molestat aquest i avui m'ha molestat aquest, sinó que sempre és el mateix. I després això, que no vol anar a l'escola, que somatitzacions, mals de panxa abans d'anar a l'escola pel matí, nervis, de vegades fins i tot arriben a vomitar, però hem d'estar a l'aguait, no vull dir que no els hi fem cas, encara que siguin percepcions, que això és una cosa que vull que quedi clara, encara que no li traiem importància, sisplau, al que ens expliquen els nens, això són tonteries de nens, per tant, són tonteries d'adults, però pels nens són importants. Per tant, si el nen t'està explicant algú, valida'l, escolta'l, i a partir d'aquí actuem com adults, no actuem com a nens. Per tant, escoltem-lo, observem-lo i parlem amb l'escola. Fem un mail a l'escola de dir, escolta, el nen ens està explicant això. No és, mira què li fan al meu nen.
Clar, perquè aquesta és una altra vegada, els adults hem d'aprendre a gestionar abans nosaltres les emocions, abans de voler que cullerada amb els altres.
Clar,
no?
Exacte, perquè no sabem què està passant a l'aula. Per tant, és, el nen ens està explicant això, volíem fer-t'ho arribar, si ho pots observar, i ja en parlem d'aquí uns dies. I si el nen continua, o la nena continua parlant-ne, aleshores sí que fem una entrevista amb el tutor i que ens ho expliqui. I aleshores sí que ens hi posem, si cal, però jo sí que recomano no parlar amb les famílies del nen en qüestió, perquè és que sou dos personatges secundaris d'aquesta obra de teatre.
I a perill de fer-ho gros i fins i tot...
I després sí, després que és que la teva mare va trucar a la meva clar, i a les... Uf, es munta un cristo aquí per una colleja abandonada que prefereixo que es tracti des de l'aula, francament.
Sí, sí, sí. Que s'orienti bé i que es canalitzi bé a través dels professors que normalment són els que més saben del que passa dintre l'aula.
Sí, i després donar tècniques o estrategies al nen o la nena per parlar amb el seu company i dir, escolta, això que m'estàs fent m'està molestant, o demanar un canvi de lloc, per exemple, vale? O això que em fas no m'agrada, o que vols que et faci més cas, però ajudar a posar paraules al que està passant. No és, doncs, jo què sé, digue-li que se'n vagi. No se n'anirà, el nen continua tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, o sigui que el nen passat és passat sempre. Per això busquem altres maneres.
Doncs ho farem i gestionarem aquests companys que a vegades són una mica emprenyadors. Moltíssimes gràcies, Avi.
Que vagi molt bé, Noé.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
Qui tingui afició a les tendències en decoració s'haurà fixat que hi ha un recurs decoratiu basat en uns llistons o panells de fusta que cada vegada es fan servir més, que cada vegada són més visibles. En volem parlar avui amb la Laura Pou de Libitum Decoració d'Interiors Online. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Jo crec que no m'erro si dic que cada vegada s'utilitza més aquest recurs d'aquests llistons amb tons principalment de fusta, però que n'hi ha de més colors, que li diem llistons, panells, no sé tu com li diries exactament.
Exactament,
igual, no?
Així, exacte. Nosaltres que fem projectes de decoració online a Libitum,
el 40% dels projectes realitzats aquest últim mes, els nostres clients ens demanen, sisplau, aquests llistons de fusta. Llavors, és un recurs decoratiu que a mi personalment m'agrada molt, crec que té molt, és molt versàtil i és una molt bona solució, i actualment és tendència. Crec que és una de les tendències en decoració d'aquest 2024, sense dubte.
Sense dubte, i per això en volíem parlar. Primer, descrivim-los una mica com són, perquè poden fer diferents funcions i, per tant, n'hi ha de diferents maneres.
Exacte,
no?
Sí, ja tenim els llistons de fusta, com molt bé diu la paraula, és un llistó de fusta, o que pot ser color fusta, pot ser color blanc, pot ser color negre, si vols després en parlem. I llavors es poden utilitzar de tres maneres, no? Actualment s'utilitzen de tres maneres en decoració. Un, com a revestiment de paret, és a dir, una paret blanca, sosa, avorrida, que no sabem què fer, podem ficar aquests llistons, vale? I ens aportarà, doncs, més calidesa, més textura, més profunditat. Podem utilitzar també com a separador d'ambients. Avui en dia es porten molts als espais oberts, llavors ens permet això delimitar i separar, és a dir, jo tinc una sala d'estar amb un petit rebador, li puc ficar aquests panells de fusta com a separadors i ens ajudarà una mica a delimitar espais, i a la vegada no ens traurà llum, que això és molt important, eh? Vull dir, mantindrem la llum i tindrem els espais separats. I la seva tercera funció, que la podem utilitzar a casa nostra, és com a auxiliar, és a dir, jo tinc un dormitori i li vull ficar un capçal de llistons de fusta, on llavors això m'ajuda a que aquella peça es converteixi en el punt focal de l'habitació, li torna a donar aquesta calidesa, aquesta profunditat, aquesta textura que busquem, i queda molt bé. Llavors ho podem ficar com un capçal de llit, o ho podem ficar a la paret on tenim el llit, que queden estupendament bé, i podem jugar amb aquests llistons.
A més, són fàcils de posar, perquè en aquest cas, quan és per posar-los a la paret, a part de que aïllen també auditivament, doncs són fàcils perquè s'enganxen, deies tu,
no? Exacte, sí, com molt bé deies tu, són aïllants acústicament i tèrmicament. Acústicament van molt bé els que són com a revestiment de paret, eh? Uh-huh. Els separadors no, però els que posem a la paret sí. Llavors, s'enganxen molt bé. Els que nosaltres oferim als clients de Libitum s'enganxen amb cargols o adhesius. Llavors, també hi ha una cosa molt interessant, és que es poden tallar, d'acord? Si volem tallar-los perquè tenim alguna cosa que volem que es quedi allà, es poden tallar. I es netegen molt bé, també.
Ah, això és important.
Amb un drap humit, d'acord? Vull dir que això sempre moltes vegades es pregunta, ostres, el manteniment, com es fa, no? Drap humit. Llavors, funcionen molt, molt bé.
Val, tenim clar que es poden enganxar a la paret i, per tant, llavors tenen un revestiment també per darrere que fa que siguin més aïllants, que poden ser simplement els llistons i que deixin passar la llum, per tant, per separar espais, però també n'hi ha de diferents colors, ara ho apuntaves.
Sí.
Blanc, negre, però n'hi ha de més colors? Els podem pintar del color que ens doni la gana?
Sí, hi ha normalment veureu aquests que són de color fusta, d'acord? Pot ser, pues, una fusta més clara, una fusta més fosca, depenent també del material que treballem, o poden ser de color blanc, vale, que també són molt bonics i aporten molta lluminositat, de color negre, de color gris, de color més granate. Llavors, en els que són de revestiment de paret, que normalment són els que són de diferents colors, al fons, aquesta fibra que porta darrere, també pot canviar de color, depenent una mica del toc que li vulguem donar a la nostra estança.
Uh-huh. Estem parlant d'instal·lacions molt complicades de fer?
No, són molt fàcils d'instal·lar per norma general, o els que nosaltres oferim als nostres clients, és molt fàcil d'instal·lar.
I és un recurs que podríem dir no és car?
No és car, hi ha de tots els preus, lògicament una mica també del material que vulguem seleccionar, si volem fusta més bona, si volem que sigui no tan bona. Per exemple, per al bany es recomana fustes tractades perquè, clar, hi ha humitat, llavors, clar, amb això hem de vigilar. Llavors dependrà una mica de la qualitat de la fusta que vulguem tenir a casa.
Uh-huh. I creus que és una tendència que acabarà passant? És a dir, acabarem cansats d'aquests bastons, d'aquests llistons o panells de fusta?
Clar, això passa com totes les modes o tendències, no? A mi ho ve una mica el gotele, i a vegades em pregunto, acabarà passant com el gotele, que ens cansem i diem, ostres, ja no vulguem el gotele. Quan totes les cases tinguin aquests llistons de fusta, potser direm, prou. Pot passar, com totes les tendències poden venir, poden anar, però sí que és veritat que ja és una tendència de l'any passat, de fa 2 anys, crec que encara li queden anys, perquè és un recurs decoratiu molt versàtil, molt bo, casa molt bé amb tots els estils decoratius que vulguem tenir a casa.
Aquest és important.
És importantíssim.
Perquè hi ha qui té la casa més a estil vintage, clar, hi ha qui la té més moderna, qui la té tons més càlids, més freds, que juga més amb l'estil hippie, i en aquí casa amb tot.
Són super versàtils. I sí que és veritat que si algun dia ens cansem, es poden treure amb molta facilitat. Llavors això és un és punt important. A favor... Sí. Que tenen aquest element. Una altra cosa, Noemí, que m'he deixat quan et deia quines funcions podia tenir, crec que és sí. molt interessant per la gent que ens està escoltant. No sé si ho hauran vist, que també poden fer servir per separar coses, per amagar coses que no vulguem que es vegi. Per exemple, el quadre elèctric, en un rebedor. Ara hi ha uns llistons així que es mouen, no? Pots fer la paret que es mogui amb els llistons i llavors així d'aquesta manera no es veu el quadre elèctric. O una tele, no? Qui vulgui amagar la televisió també, una paret així que es mogui i la decores amb llistons de madera ai, de fusta, perdó i queda superbé queda molt maco.
Clar, veus, aquesta possibilitat no l'havia contemplat i està molt bé, poder amagar la televisió o el quadre de llums que fa tan lleig
exacte,
amb aquests panells està molt bé,
queda molt maco, és un recurs decoratiu molt maco.
Doncs escolta'm, posarem llistons de fusta a casa perquè realment és un recurs que dona moltes possibilitats i té l'avantatge de que si mai ens en cansem, no és una qüestió estructural.
Exacte.
Estem parlant sempre d'una mena d'accessori.
Abans de començar parlàvem també, et deia que a mi m'agrada molt tot aquestes portes de fust, de vidre, no? Aquestes correderes de vidre, els panells de vidre, no? I clar, en aquest cas sí que dèiem que no és com els de fusta, aquí hi ha més reforma, hi ha més part estructural, però...
Per tant, encareix el projecte.
Encareix.
I en aquest cas, doncs, el pressupost és molt més assequible i si mai volem canviar i acabar ficant, doncs, això, vidre amb estructura, sempre ho podem fer.
Exacte.
Doncs, n'hem volgut parlar avui d'aquests llistons o panells de fusta per parlar de les tendències en decoració. Laura Pou, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934 el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Ens agrada mirar el cel i mirar amb els ulls d'algú que en sap molt més que nosaltres. I de fet és que l'Agència Espacial Europea va aprovar el 25 de gener, és a dir, fa molts pocs dies, el desenvolupament de l'ISA, l'antena espacial formada per tres satèl·lits que crearan una constel·lació sobre la Terra per estudiar les ones gravitatòries des de l'espai. Avui en volem parlar, per tant, amb en Miquel Sureda, que ell és enginyer aeroespacial i professor de la UPC Terrassa, que ens explicarà de què tracta aquest projecte. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, ara dit així, ens hem quedat una mica... A veure, un moment. És a dir, ones gravitacionals... Potser comencem per aquí, no? Què són les ones gravitacionals i què és el que farà l'ISA, exactament, no? Que serà mesurar-les. Per tant, què són?
Les ones gravitacionals són unes ones que es desprenen quan les masses interaccionen, no? Nosaltres sabem que quan hi ha una massa i n'hi ha una altra a prop, doncs una atrau a l'altra per la força de la gravetat. És la raó per la qual, si ara agafem una ampolla i la deixem anar a caure cap al terra, és la raó per la qual la Lluna gira al voltant de la Terra o la Terra gira al voltant del Sol. Aquesta força, que en realitat la relativitat general d'Einstein acaba desmuntant com a força i acaba dient que és una deformació de l'espai-temps, un concepte una mica complex, però tot això, aquests cossos que no s'estan tocant, que estan a una certa distància, acaben sabent, no, com s'han de moure perquè hi ha aquestes zones gravitacionals que informen a una massa de que hi ha una altra massa que l'està, diguem, atraient. Són unes zones que nosaltres fins ara no érem capaços de veure, no? Així com nosaltres podem veure les zones, la radiació electromagnètica, que bàsicament és la llum, i ho detectem gràcies a antenes. De fet, la ràdio durant moltes dècades ha funcionat amb ones, no? Mm-hmm. I teníem antenes que el que feien era sintonitzar-ho. Això ho dominem des de fa molt de temps, ho dominem tant que, de fet, els nostres ulls funcionen així. Els nostres ulls són detectors de llum visible i, per tant, podem veure, no, tota aquesta informació que ens ve d'aquesta manera. Això ho dominem, no només la llum visible amb els ulls, sinó a través d'antenes podem veure altre tipus de radiació que els ulls no veuen, com ultravioleta, rajos gamma, infrarrojos. Per tant, tot això fa moltes dècades que ho controlem. Les ones gravitacionals, en canvi, fa 100 anys que Einstein va dir han d'existir, però no érem capaços de veure-les. No teníem, nosaltres físicament, el nostre cos no té cap sentit per detectar-les i tampoc teníem una maquinària, uns sistemes per detectar-los. I són importants perquè ens donen informació sobre esdeveniments que passen a l'univers que no podem veure moltes vegades perquè involucren, per exemple, forats negres que no podem detectar perquè no emeten llum. I, doncs això, fins ara, fins que no hem pensat com podem detectar aquestes ones gravitacionals, ens perdíem una part de la informació, doncs perquè doncs, no sabíem com veure-la.
I que, de fet, ara l'Agència Espacial Europea ha desencallat aquest projecte, que és el LISA, el desenvolupament d'aquest projecte. El LISA, exactament, què és el que farà, que no es feia?
Doncs el que farà és detectar aquestes ones. Fins ara, des de fa, jo crec que va ser el 2017, ja hi ha un detector d'ones gravitacionals, que està no a l'espai sinó a la Terra, als Estats Units, es diu LIGO, L-I-G-O, i amb aquest detector podíem trobar un tipus d'ones molt concretes, diguem que tenien una longitud d'ona de mil·lisegons, i això ens permetia veure una sèrie d'esdeveniments, algunes estrelles molt massives que giraven al voltant d'altres, no? El que estem ara desenvolupant amb l'Agència Espacial Europea és un altre tipus de detector per un altre tipus de ones amb un altre, digues, amb un altre tipus d'energia, que ens permetrà veure, doncs, per exemple, com dos forats negres comencen a orbitar un al voltant de l'altre cada vegada més ràpid fins a fusionar-se. Això, fins ara no ho podíem veure amb aquest detector de la Terra, i a partir d'aquí uns anys, quan es pugui llançar l'ISA, doncs ho podrem detectar. I quan tu deies s'ha desencallat, bueno, en realitat és un projecte que porta moltes dècades sobre la taula. Si voleu, després podem parlar una mica sobre que ja es va fer una versió preliminar per provar una mica algunes de les tecnologies que es deia LISA Pathfinder. És una missió que es va fer fa uns anys per demostrar que es podien fer, diguem, abans de fer una missió molt ambiciosa i molt nova, a vegades fas una missió per provar, no?, algunes de les tecnologies. Això ja es va fer aquí a Catalunya, de fet. La part científica va tenir, des de Catalunya vam tenir un protagonisme important, i ara que ja realment sabem que ho podem fer i el disseny ja està més madur, el que ha fet l'ESA és dir, vale, ara ja donem l'okay i posem els diners i posem el calendari perquè es fabriqui i es pugui llançar.
Clar, aquest projecte realment ens fa prendre consciència de la dimensió de l'home, que és molt petiteta davant de tot aquest univers. Ara parlaves de forats negres que es poden atreure. En fi, un projecte com aquest no ens porta una activitat quotidiana que ens canviï, però tu deies, és que són fonamentals, perquè és la part més bàsica per poder a partir d'aquí construir nova ciència. És per això que a vegades s'inverteix, però és clar, el retorn no és immediat.
Clar, aquest tipus de recerca, que en diem recerca bàsica, no? Algú podria dir, a mi què m'importa si dos forats negres a milions d'anys llum de distància doncs estan girant un al voltant de l'altre, i està clar, però això al final són maneres d'anar entenent cada vegada millor com funciona el nostre univers. Moltes d'aquestes, diguem, investigacions i recerca ens poden arribar a entendre inclús l'origen de l'univers, informació sobre com s'ha anat formant el nostre sistema solar, i al final, per un costat és coneixement bàsic, però per un altre costat, el que s'ha demostrat és que aquest coneixement bàsic, que avui no li veiem una aplicació directa, si ara em dius quina aplicació té el que es pugui detectar amb l'ISA, no? Doncs difícilment et trobaré, diguem, una tecnologia que puguem fer servir en el nostre dia a dia, però a la llarga s'ha demostrat que la recerca bàsica, a mesura que tu vas construint i ja deixa de ser bàsica per ser cada vegada més aplicada, s'acaba convertint en coses com, doncs, la tecnologia que tenim ara nosaltres, els computadors que tenim, la computació que es basa en transistors, ve de recerca bàsica. Ara mateix estem parlant de tota una revolució quàntica, recerca bàsica. Per tant, el dia de demà seguríssim que acabarem trobant aplicacions a aquest tipus de resultats.
I això és el que a vegades ens fa una mica de por, no? Perquè també parlàvem fora de micro abans que totes aquestes investigacions ens fan entrar en dimensions per nosaltres, per el nostre dia a dia, la gent normal en la que em considero, que no les fem servir, la física quàntica, ara en aquest cas les ones gravitacionals, que no les veiem en cap dels nostres sentits. Tot això fa que si tu li sumem, com tu deies, la tecnologia,
la intel·ligència artificial,
entrem en una dimensió que se'ns escapa totalment i que al final podem estar totalment alienats del que passa al voltant nostre a nivell tecnològic.
Sí, bueno, aquí entrem en un tema molt interessant, que és tota l'ètica, no? L'ètica de la recerca. Al final, quan comencem a parlar d'aquest tipus de tecnologies, ha passat sempre, ara amb la intel·ligència artificial tothom se n'adona, però molta de la recerca que s'ha fet ha tingut aplicacions molt interessants, però també hi ha aplicacions militars. No sé si heu vist, per exemple, la pel·lícula d'Oppenheimer, no, que surt... És, bueno, fins a quin punt un munt de científics superbrillants que estan trobant nous elements i que descobreixen de sobte, no?, que es pot controlar, doncs, una reacció nuclear de fissió, fins a quin punt això, que per un costat ens pot donar reactors que ens poden donar energia gairebé il·limitada i molt econòmica, també es pot convertir en una arma destructiva. Ara, actualment, estem llindant, diguem, el límit ja amb el tema de la intel·ligència artificial, i hi ha molta gent molt contenta i molt emocionada amb totes les possibilitats, i hi ha molta gent espantada i diu anem amb compte. En el cas d'aquest tipus de detectors, doncs bueno, no és tan directament aplicable, però és veritat que a vegades fem recerca que és molt difícil d'entendre, i d'alguna manera la gent, diguem, que no s'hi dedica, és com perdo una mica la noció de lo que s'està investigant.
Se'ns escapa. Avui hem volgut atrapar una miqueta aquest escapament a través del Miquel Sureda, i hem volgut parlar d'aquest projecte LISA, que l'Agència Espacial Europea ha aprovat ara fa molts pocs dies, aquest desenvolupament, i que permetrà això, doncs, estudiar les ones gravitacionals. I amb tot això volem arribar a la conclusió de que filosofia, humanitats i ciència, evidentment, han d'acabar anant de la mà. És a dir, no poden anar una sense l'altra.
Clar, sí. De fet, ens podem posar poètics per parlar de ciència, i podem dir que aquest LISA i LIGO, aquests detectors d'ones gravitacionals, són un nou sentit. Aportem un nou sentit. Fins ara teníem la vista, no? Teníem l'olfacte, l'oïda. Ara, de sobte, tenim un nou sentit que ens permet detectar fenòmens que fins ara eren totalment invisibles. Per tant, hi ha aquesta part més transcendent, no, també. I sí. Jo, respecte a això que comentaves, crec que ha fet molt mal lo de les ciències i les lletres. Jo sóc un gran hater d'això, no? Jo sóc un fill d'això, però precisament jo, que em dedico a la ciència, he estudiat física, faig coses d'exploració espacial, m'encanta llegir, m'encanta la filosofia, m'encanta la música, i em fa molta ràbia que hi hagi aquesta distinció, i que moltes vegades, quan t'acostes a algú que és de lletres, sembla que no, ui, no, mi, és que com que la física no, i les mates s'han donat fatal, i jo els dic, però és que és igual, o sigui, si comencem a parlar de l'espai, si comencem a parlar de cosmologia, et brillaran, en 5 minuts t'estaran brillant els ulls. I el mateix al revés, perquè hi ha molta gent de ciències que li parles d'una mica de filosofia i coses relacionades amb ciències socials i li importen un pito, i s'ha de trencar. Hi ha molta teoria al voltant d'això, de trencar aquesta paret, no?, perquè realment no existeix.
Doncs gràcies a tu, Miquel Sureda, ens ha brillat els ulls avui escoltant totes aquestes teories sobre les ones gravitatòries. Per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Vam quedar que avui, amb aquesta sèrie televisiva,
sí, patirem.
Patirem.
De fet, és la investigació d'un assassinat bastant
macabre.
Bastant macabre, sí.
Ai.
Sí. Opa,
no passa res.
Molta sang, una mica de fetge, però està bé. És l'últim gran èxit que ha arribat a Filmin de la televisió nòrdica, en aquest cas, d'aquestes sèries de que ja n'hem parat unes quantes, perquè fan molt bé això d'anar triant aquestes produccions del nord d'Europa, i que moltes el que fan és això, és a dir, anar investigant alguns casos que s'han produït allà. Aquesta és també una investigació d'un cas real que va passar fa 51 anys en una de les zones, diguem-ne, amb menys habitants, que la gent anava allà a passar-s'ho bé, a fer turisme, etc, però en aquest cas el que passa és que dos turistes hi troben la mort de manera, com deia, bastant violenta.
Men ni hade gjort upp att han skulle komma och hämta dig vid bussen.
Ja.
Och sen så kom han inte.
Nej, vi hade väl missförstått varandra. Tagit fel på dagarna.
Tagit fel på midsommar, alltså. Så du bestämmer dig alltså för att gå med 7 år?
A veure, el que sí que està molt bé és els paisatges brutals. Això sí, però clar. Sí, però és això, aquests dos pobres hi troben la mort justament quan acampen a costat d'un riu al nord de Suècia. I el que tenim és una sèrie d'una temporada de 6 capítols, no he dit el títol, però el dic.
És que és difícil,
És una mica difícil en original, que és més o menys Handel Servit Batten.
Ho has dit molt ràpid, està molt bé.
És la manera, potser, d'anar passant, no? En castellà, ocurrió a orilles del río. I és això, és a dir, fa 51 anys, al 73, una parella de turistes, noi i noia, se'n van al nord de Suècia, allà munten la tenda de campanya, costat d'un riu espectacular, els paisatges increïbles, però es troben assassinats. I a partir d'aquí tenim la investigació policial, que dura bastant temps. A veure, has d'estar la majoria de les vegades, o gairebé totes, hauríem d'estar 100% atents a la sèrie, no? No allò de ni mirar la segona ni la tercera pantalla que tens.
Exacte.
Que és una cosa que fem molt sovint.
Sí. Aquí, tot el que fem a casa, normalment, si és una pel·lícula també, acabem mirant una altra pantalla.
Correcte. Doncs amb aquesta sèrie potser hauríem de deixar, perquè en algun moment et requereix 100% de la teva atenció, i si no hi tens, el que t'obligarà és a tirar una miqueta enrere. Tenim una barreja de personatges entre l'època actual i l'any, és a dir, en l'any en què va passar els fets, i una època posterior amb els mateixos personatges, per tant, que han evolucionat i que has d'intentar identificar aquest és aquest, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè al 73 el que tenim és que una noia que és mare soltera amb la seva filla de menys de 10 anys, el que fa és anar-se'n a viure en una comuna, deixa la capital i se'n va al nord, en aquesta zona on ja ha passat aquest assassinat. I aleshores allà es va veient com es va desenvolupar en aquesta vida en què tot és de tots, la riquesa es reparteix entre tots, perquè és aquell moment, les feines també es fan entre tots, etc, etc, etc. I hi va perquè està enamorada, el seu nòvio, que no és el pare de la nena que té, viu allà, i aleshores la convenço perquè ho deixi tot per ell. I a partir d'aquí anem veient això, és a dir, ella també serà un dels personatges que veiem al cap dels anys com va explicant i recordant què és el que va passar per intentar aclarir aquest assassinat.
Doncs em sembla un argument molt temptador.
No, sí, està molt bé. A més, està basat en un llibre que va tenir molt èxit i la crítica destaca que l'adaptació és molt bona. Bàsicament això, com quatre personatges que no tenen absolutament res a veure, el destí els va entrelligant per la investigació o per culpa d'aquest assassinat.
Uh-huh.
Si deixes això de banda, és el que et dic, és a dir, agafaries les maletes i marxaries demà cap a aquesta zona.
Ja. No, però aniries amb una mica de por.
Sí. És, potser no caldria, no?
No, té per què tornar a passar.
Però vaja, tampoc no, perquè no tornaràs a trobar
en la mateixa circumstància, segur.
La persona que assassina, si no et dic si és home o dona, i mantens el...
Exacte.
El d'allò fins al final.
Clar, està molt bé. No hauríem dit una pista, ja.
No, la història està molt bé, sobretot
sis
també
capítols,
aquí aquesta
barreja
de històries. Sis capítols, no arriben a l'hora.
I sense segona part.
No, perquè clar, el cas està aquí. El cas és aquí, és a dir, t'expliquen tota la història i tota l'evolució en aquests dos moments temporals de què és el que va passar i per què va passar. Però
fantàstic.
Sobretot això, és a dir, sí que hauríem de tenir atenció 100% en la pantalla.
Uh-huh.
Ocurrió a orilles del río, a Film, una temporada de 6 capítols.
Doncs mira, una sèrie fantàstica per mirar-la així rapidet. Són d'aquells que t'enganxes tant, que ets capaç de mirar-ho una tarda els 6 seguits?
Els 6 no.
Però són densos.
Una mica densos, sí. Val. Però
la farem durar.
Tampoc no tant, és a dir, jo crec que en dos dies tu pots mirar.
Va, està bé.
Doncs, escolta'm, i perquè, clar, com que anaves posant així...
Cara estranya.
A les pròximes setmanes, algun dia, portaré una sèrie moderadament alegre, què et sembla?
Ai, que bé, molt bé.
Moderadament
alegre. No fos cas que em desmadréssim. Doncs escolta'm, que acabis de passar bon dia.
Que vagi bé.
Adéu. Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Que bé que estiguis aquí també,
sí.
Tot i ser aquest diumenge encara de Setmana Santa, que queden ja poques hores,
Ens el polim al març, ja, Avui és dia 31.
Calla, que d'aquí dos dies estiu.
Dos dies ja el tenim, eh?
Ai, sí.
Estàs bé? Estàs mig adormida? Jo em noto,
És que, espera't, canvi d'hora. Que encara ho anirem notant.
Ai, no sé per què ho fan, això.
No ho sé.
Quan t'has acostumat? ja te la tornen a canviar.
Però mi, jo no vull que me la canviïn ja, perquè no, és que a mi m'agrada que sigui així llarg.
Ah, que ho deixin bueno, així, ja està.
Doncs vinga, ai, a veure si fa cas. Escolta'm, doncs quina musiqueta hi posem en aquest canvi d'hora? Què hi posem? Aquí,
doncs a veure què et sembla la novetat aquesta o aquesta nova que a mi m'ha descobert a Spotify. Mm-hmm. I a veure què et sembla les teves orelles. A veure, vull veure la teva...
A tu et va agradar, no?
Sí, l'he trobada maca.
Vinga.
L'he trobada bonica i apta perquè soni a la primera pedra del diumenge.
Escolta, que bonic ho he fet, sembla? Això. Em sembla fantàstic. Sí? Em sembla que m'encantarà.
Doncs vinga, fem play amb aquesta, la nova.
A veure.
Endavant. Wake up one morning to realize your life is one big compromise. Compromise. Stuck in the job you swore was only temporary. Escolta'm, quin bon rotllet, no? Molt bon rotllo. T'agrada?
Ai, sí.
Oi que sí?
Sí. Tots són dones?
És dona.
Ah.
És una dona. És una. Només una noia. La noia que es diu Laura Elizabeth Arabosa Isibor, però el seu nom artístic és Laura Isibor, l'escurçat. Mm-hmm. El tema que estem escoltant es diu Shine. És artista, música i productora irlandesa que va guanyar un concurs de cançó que es diu Tu FM, és un del seu país, diguem així, que va guanyar quan estava encara a l'escola de secundària, és a dir, que aquesta noia, que és molt jove, que no direm l'edat, perquè és...
Doncs no ho sembla per la veu, eh? Gens.
Perquè té veu de, diguem, sí. de persona més adulta, que és adulta, evidentment, però joveneta. Eh? Mm-hmm. I m'ha agradat molt aquest tema Shine. Recomano a la gent, si sisplau, que la busqui, perquè crec que és,
sí, perquè
és una bona recomanació.
Si a sobre és jove, tindrà bona trajectòria.
Laura Isibor, amb Z i amb B de Barcelona.
Doncs mira, la buscarem.
Perfecte.
Aquest és el descobriment.
Sí, aquest és el descobriment que a mi m'ha fet el meu estimat Spotify.
I ara, un clàssic.
Buah.
Clàssic.
Mira, és un clàssic que et diré una cosa.
A veure.
Et diré que són cançons molt conegudes. Mm. Una d'elles va ser Sweet Dreams. Una d'elles pot ser Here Comes the Rain Again. Una altra d'elles pot ser There Must Be an Angel. There Must Be an Angel. I no et diré res més.
Va, no
I jo he triat una que potser no és tan coneguda, però que Déu-n'hi-do lo bonica que és. I quin oldie, per favor. Quina
meravella.
Quina meravella.
Avui va de dones,
sisplau.
La cosa?
Sí, espera. Fem play. Endavant. Tried to hurt me, but now I know.
Que m'encanta a mi aquesta dona.
A mi també. Bueno, estem parlant d'Eurítmics, eh? Aquí anaven junts, estem parlant de l'any 86, perdona, Story in My Side, encara cantaven Ali Lennox, evidentment, la veu. Que dius que és ella, ja no, que cal dir, sí, sí. Cal dir res més, i amb el David Stewart, que són el duet que formaven Eurítmics, eh?
Doncs ara et diré una cosa.
Ah.
Te l'explico?
Sí, dona, clar. Bueno,
vaig estar a Mallorca, a casa d'un amic.
Ah, sí que m'ho vas comentar.
I resulta que el seu pare cuidava un molí. Ah, anem a veure el molí del pare. Doncs el molí del pare era el xalet de la Annie Lennox. I
sí,
era ella.
I què?
Aparentment tan fràgil. O sigui, aquesta potència la tenia dalt l'escenari. Perquè
que
la veies
fort.
A prop i era fràgil.
Veus?
Semblava que...
Ai, quina gràcia.
A més a més tenia la criatura petita i patint, que no caigués a la piscina, que no sé
bueno,
què.
Bueno, el que feu tots els pares i mares, no?
Però exageradament, eh?
Ja. Doncs a mi sempre és un grup que sempre m'ha agradat,
sí,
i de tant en tant s'ha d'anar escoltant temes, com sempre porto, intento portar temes que evidentment m'agraden a mi, però també m'agradaria doncs que molta gent digués ai mira Eurítmics, doncs va, home, escoltem avui Eurítmics, que és un bon diumenge
que a més a més no caduca aquesta música.
No caduca mai. Ni la que t'he posat abans.
Ah, no, de les que tu tries cap.
No, bueno, poden caducar, però la música de per si no ha de caducar mai.
No, exacte.
Doncs vinga, deixem a l'audiència amb Eurítmics.
Va, sí, ai, em sembla molt bona idea, doncs molt bona manera d'acabar aquest diumenge. I escolta, m'acaba de disfrutar les poques hores que queden de Setmana Santa.
Igualment, gràcies.
D'aquest parèntesi.
Clar que sí.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.